Pol Nord, com ho pot notar?
Com nosaltres notem que fa més sol? Calor o menys calor,
fa
no?
Fa sol avui?
Sí.
I si estigués núvol, t'afectaria?
Sí.
No? T'afectaria d'alguna manera? No.
Home, és depriment.
Però ho sabries.
Sí.
És igual. Jo sé si fa fred, si fa calor...
Quan està malalt té febre?
No ho sé.
No està malalt
si hi ha algun doctor que t'estigui escoltant que pugui tenir una explicació que li passa al Jordi, línies obertes, el 93-01-C4-C4.
Però mai ha tingut febre? Cap procés víric que li hagi pujat la temperatura del cos?
No. Bueno, des que no tinc fred, no.
Ah, però abans sí que tenia fred.
Sí.
I va... Ah, home, això és com la Patrulla X. Va haver-hi algun moment que va descobrir que era mutant.
A fer els 49 anys,
sí?
Vaig deixar de tenir fred i calor.
A quina edat, perdó?
49.
No, sí, fins als 49 vas tenir fred.
Sí, tenia de tot. Tenia bufandes, abrics, guants, xaquetes, de tot.
A veure, tornem a la substància que es va prendre. I que no
home, això és alguna cosa que...
Això sembla un episodi de House, eh? Bueno,
a veure, Francesc Mauri, bon dia de nou.
No ho sé.
Bon dia.
A veure, això que... Té alguna explicació que tu puguis donar?
No, a mi no m'ho pregunteu.
No, ja sé,
això
ha
de ser una explicació mèdica.
Però tu havies conegut mai un cas així?
No. Clar, això ens deu... Ara ens deu estar escoltant segur algun doctor, alguna
que
doctora...
Que truqui.
I deu, això deu tenir a veure amb algun tema de bueno, del nerviós, no? O de la circulació corporal. No, és que no ho sé. Jo el termòmetre, sí, jo et diré temperatures, el termòmetre, el gebre, totes aquestes coses, però perquè el senyor Droguer...
Però tu coneixeries un cas, si hi ha un home que no té fred, tu el coneixeries, Mauri, això segur, perquè aquestes coses t'agraden.
Sí, però jo ara és la primera vegada que ho sento, això, eh? I mira que faig, que m'hi dedico, però els termòmetres, insisteixo...
Hi ha aquella frase que deia, qui no té seny no té fred, no?
També.
Però clar, no és això. La temperatura es mouri ara mateix? O sigui, mig país està sota zero.
Gran part del país està sota zero. Com sempre, alguns raconets de la costa no. L'àrea més càlida a les nits d'hivern i gran part de l'any és la ciutat de Barcelona, evidentment, per l'efecte d'illa de calor i per la seva orografia. Però hi ha barris, els més propers al Besòs, que per tant que limiten amb Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià, que són els que s'acosten més als 0 graus. A la ciutat de Lleida, per exemple, el 5,6 sota 0 de mínima, que és la més baixa dels últims 3 anys en un hivern. I, per exemple, tenim Tarragona, que ha arribat al 0, al complex educatiu, a la zona de la Universitat Laboral, al centre de la ciutat, 1-2 positius, però barris com Sant Pau, Sant Salvador, etc., doncs sota 0, Constantí 2-3 sota 0, Ulldecona 5 sota 0 a les Terres de l'Ebre, i tenim valors, per exemple, a les comarques gironines de 2 a 6, 7 sota 0. Les més baixes, gairebé 14 sota 0, a Das, a la Cerdanya, a l'aeròdrom de la Cerdanya.
Clar, aquesta setmana sempre fa fred, acostuma a fer fred.
No, a veure, sempre no, la tradició
bueno, sí.
Diu que és aquesta.
La setmana dels barbuts, no?
Sí, a veure, no hi ha... Té una certa explicació científica que per entendre'ns és el moment màxim en què el terra, el terreny, per la inèrcia de la radiació després del solstici d'hivern. M'explico. Algunes persones de vegades ens pregunten com és que el dia més càlid de l'any no és el dia 22 de juny, no? Quan el sol arriba al màxim d'alçada, que és el dia que crema més el sol. Doncs bé, senzillament perquè l'aire... no s'escalfa pels ratxos de sol. L'aire és transparent en els ratxos de sol. A un dia normal i corrent li és igual si està núvol o fa sol pel que fa a la temperatura. Els ratxos de sol el que fan és escalfar el terra, li aporten energia i aquesta energia després li irradia i l'encomana l'aire que l'envolta, d'acord? Per tant, la teoria també diria que pels vols de Nadal, una mica abans, el dia més curt de l'any, és quan hauria de fer més fred. Però això no és així. El mes més fred és el gener, des del punt de vista de les mitjanes de temperatures, i el mes més càlid és el juliol, en els observatoris catalans. Per tant, sí, la tradició popular en aquest cas s'agafa a que se sabia que el mes de gener és el que té les mitjanes més baixes, i mira, aprofitem els barbuts i posem la setmana més freda de l'any.
Sí. Mira, està tocant un oient. Ricard, hola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè d'on és, Ricard?
De Riudoms.
De Riudoms. I vostè diu que té un alumne que tampoc té fred?
No, he tingut. Ara ja estic jubilat jo, de professor.
Però expliqui'm com...
Però vaig tenir un alumne que, per cert, també era de Riudoms.
Sí.
Jo estava en un institut de Reus, al Baix Camp. Institut Baix Camp.
Sí.
I estiu, hivern. Fes el temps que fes, ell, una samarreta d'aquestes d'estiu, la que té tothom.
Però era adolescent o era... Quina edat tenia l'estudiant?
L'estudiant aquest feia un cicle formatiu, per tant, doncs ja han fet l'ESO.
Val. I perquè segons quina adolescència allò necessita transpirar, diguéssim, eh? Però no era el cas, no era el cas, no era el cas, Ricard.
No, l'únic que sí notaves que a l'hivern estava una mica així amb les espatlles més encongides, però res més, no.
Al·lucinant.
I l'estiu tenia calor?
Sí.
El Jordi pregunta si l'estiu tenia calor.
Això ja no ho sé dir.
No,
perquè l'estiu fem vacances.
Clar, ben fet. Ricard, una abraçada, Riudoms, que vagi molt bé.
Vinga, igualment.
No, és molt curiós aquest cas, Mauri, perquè és que no hi havia precedents. Però vaja, si hi ha un cas també a Riudoms, hi ha altres casos que truquin. El 9-3-0-1-7-4-7-4.
Però, Ricard, és que de no tenir fred, jo en conec diversos. La cosa, el que diu
tampoc
ara...
Tampoc tenir calor.
Aquest és el no tenir calor, perquè...
Però el que en coneixes gaire, o sigui, tu, amb la temperatura que fa avui, aquí en màniga curta...
Jo tenia un company, quan estava a la Universitat de Barcelona, un company de despatx, que pobreta jo, perquè no tenia mai fred, anava sempre en màniga curta amb una camisa a l'hivern. Però no tenia fred, però clar, calor sí. Per això tenia el despatx a nord.
És que hi ha els calorosos, els fredolics i jo.
Però a veure, una pregunta, mestre, perquè hi ha una cosa
bé,
que aquí encara no l'he entès.
Jo soc calorosa i fredolica,
que consti
les dues coses.
Hi ha la gent que no sent la temperatura i vostè diu que no, jo sé si fa fred o fa calor.
Sí, jo sento.
Clar, perquè, per exemple, i perdoni la comparació, és que està fet des del màxim respecte. Els llangardaixos, els rèptils, s'autorregulen.
Vostè és un rèptil, Jordi.
Ah, mira.
A veure, tots els que estem aquí venim dels rèptils. No, home, sí.
Sí,
jo tots venim dels rèptils.
Jo vinc
dels lleons.
Però si teniu que vostè tingués una capacitat d'adaptació extraordinària, que, escolti'm, el canvi climàtic li vindrà de nassos, això.
No, ell és igual, el canvi climàtic.
Una mica
exacte,
com
ell
no
l'afecta.
Exacte, que vostè fos una
serà l'espècie que sobrevisqui.
Una barreja de rèptil i de iogui, sí. Vull dir, tingués la capacitat. Una altra cosa que vostè, exacte, no se n'assabenti.
Però mira, Albert, de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Tu diràs, Albert.
Mira, doncs et volia comentar, perquè jo des de molt petit, jo soc de Sant Andreu, del barri de Barcelona,
sí.
I què passava? Que teníem el de Correus, que anava amb un xaleco sense mànigues ni res. Però sí. Tot l'any.
Tot l'any amb màniga curta?
Sí. Nosaltres li vam preguntar, bueno, la meva mare, perquè jo era molt petit, la meva mare li va preguntar i resulta que tenia alguna cosa a la pell que no notava ni fred ni calor. Això era una miqueta increïble. Llavors, al temps, ara que ja tinc 40 anys, quasi, què passa? Que vaig conèixer al treball una altra persona francesa que li passava el mateix. I fa l'any passat, que va fer molt fred també, una setmana, no me'n recordo molt bé la setmana, el noi em venia amb camiseta màniga curta i un xalequet d'aquests petit, saps? O sigui, i pantalons curts, que jo deia, és que em dona fred, em dona la sensació de...
Clar, no, que feia fred, clar, sí. Que s'acostiparia,
sí, sí,
no?
Sí.
Bueno.
Per això... I era per comentar-vos que
no
hi ha moltes
persones,
que hi ha
gent.
Sí.
Doncs gràcies per trucar, Albert, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Ricard. Bon programa.
Gràcies. I la Maria Rosa de Sant Cugat. Maria Rosa, bon dia.
Bon dia. Bé, si li vull preguntar coses... Ara això del fred m'ha deixat a mi una mica així sobtada.
Glaçada l'ha deixat, sí.
Sí, però una cosa, dic, aquest senyor llavors que dorm destapat, perquè si dorm en companyia ha de ser molt difícil, això.
Clar, no, perquè la manta, com ho faran amb la manta?
No, perquè és que no tinc calor, tampoc.
Ah, no.
Pot
no,
dormir, ja, posem, clar, dormir
igual,
abrigat. Sí, igual.
Home! De fet, podria portar un abric, també. Vale. Podria portar un abric i tampoc tindria...
Bé, llavors no hi ha problema, ja. Bé, bé, d'acord, no hi ha res. Ara anem a lo que es tracta de les taques.
Com?
A veure, miri, és, jo tinc un... Sí, sí. Bueno, anem escolti, a les llanties...
No era un consultori de taques, però...
Sí, per això.
Que no ho volíem fer avui, però bueno, faci la pregunta ràpida, va.
Doncs bé, miri, tinc unes estovalles d'aquelles de Nadal, que fa anys que les tinc, les vaig rentar i tot, però tenia unes taques de seda vermella. Esclar, no van marxar. I va. Com ho puc treure, això? Res.
Amb un paper de frase. No...
Va, farem aquest servei, planxa. Però ja està, no en farem més, perquè ja està trucant molta gent per les taques. Sí,
amb el Flexene.
Vinga, va. Flexene, Maria Rosa.
Amb el Flexene,
Rosa.
També? Sí, però també. Ja he rentat allò, ja,
És bé? Igual, sí.
Va, doncs ho provarem amb el Flexene.
Gràcies.
Bé, doncs, i felicitats,
Gràcies. Maria Rosa, una abraçada, Sant Cugat.
Adéu, bon dia. Adéu.
Miri, tenim el secretari de Salut Pública, l'Esteve Fernández, que hem de parlar de la grip. Bon dia, secretari.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Abans de res, per tancar ja aquest tema, no sé si coneixia casos així d'homes que no tenen fred.
A veure, he entrat quan ja estava comentant i la veritat és que mèdicament jo crec que no està descrit com una síndrome, ni com una malaltia, ni com una característica. Sí que és veritat que hi ha gent que té una sensibilitat especial i poden aguantar més bé, sobretot el fred que la calor. Però descrit com un quadre que es pugui doncs, objectivar, això, en el meu coneixement, soc metge, però fa temps que no exerceixo com a tal, crec que no existeix. Però tots haurem vist la imatge dels turistes per les nostres ciutats al mes d'octubre o novembre, que comença a fer fresqueta, o començarà a fer fresqueta, que van tranquil·lament, o fins i tot ara, al desembre o al gener, que van amb pantalons curts i amb màniga curta, perquè té molt a veure amb els costums. És a dir, que potser la temperatura de Barcelona o d'alguna altra ciutat de Catalunya al mes de novembre o desembre, que a nosaltres ens fa sensació de fred i ens fa posar roba a sobre, a una persona acostumada a climes molt més extrems, doncs sentir els rajos del sol que escalfen una miqueta, tot i que la temperatura sigui de 8 o 10 graus, no ens hauria d'estranyar. Jo crec que depèn dels costums, però sí que és veritat que hi ha persones que suporten millor el fred, ja sigui el fred moderat o els freds extrems.
Jordi Millán, gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
Ara
vas a passejar amb la màniga curta? Sí.
Sí.
Bueno, doncs, abriga't, Jordi.
Moltes gràcies.
Són les 9 i 12. Amb el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, volem parlar de l'epidèmia de la grip, que s'acosta al pic de contagis i tensiona també els centres sanitaris. La xifra de contagis se situa ara mateix en els 365 casos nous cada dia per cada 100.000 habitants, una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. És preocupant, aquesta xifra?
No és preocupant, és la xifra que més o menys teníem previst segons els models que manegrem, la incidència que esperàvem tenir. De fet, està pujant encara una miqueta més. Ara podríem actualitzar, dir que esteu en 375 casos per 100.000 habitants, i podria ser que durant la resta de la setmana encara pugi una miqueta més. Considerem que estem arribant al pic, que és molt semblant al que vam tenir la temporada anterior. Per tant, no preocupant, però evidentment no deixa de ser una malaltia que està circulant, que té una càrrega important de conseqüències sobre el sistema, que fa que hi hagi més visites, i que en aquest sentit sí que l'hem de tenir molt present.
Clar, quan diu que arribarem al pic, vol dir que vostès preveuen que, per exemple, a principis de la setmana que ve pugui començar a baixar això?
Exacte. La idea o les previsions, segons el que estem observant, és que es mantingui en aquestes xifres, els 375, que potser pugi una mica més, podria arribar als 400 o als 400 i pocs, i com a molt tard, segurament aquest pic haurà arribat o el dilluns o el dimarts de la setmana que ve, durant aquesta setmana llarga, per entendre'ns, perquè avui ja som dimarts, estaríem arribant al màxim, de manera que després començaríem a veure com la circulació del virus es fa menor, hi ha menys gent infectada, menys contagis, i comencen a descendir les xifres.
Per tant, no es plantegen demanar l'ús de mascaretes en cap lloc, diguéssim, ara mateix?
De moment, a veure, en centres sanitaris sí que s'està demanant, evidentment, als professionals sanitaris, quan estan visitant, no només en zones compromeses, on hi ha pacients immunodeprimits, etc., sinó també a les consultes habituals, i en funció de com evolucioni, veurem. Ara no s'ha de demanar portar ni mascaretes a tots els centres de treball, ni al carrer, evidentment, no estem en un moment de pandèmia amb unes xifres d'epidèmia, perdó, en unes xifres molt elevades. Sí que demanem també que les persones que tinguin símptomes, evidentment, si no poden treballar o poden teletreballar, que es quedin a casa, i si van als llocs de treball o es mouen en transport públic o fins i tot pel carrer, doncs amb la conscienciació que ja tenim d'èpoques passades, doncs que es posin la mascareta. Tenim el virus circulant i, evidentment, tots hem de ser conscients. La mascareta és una forma, però també, evidentment, la higiene de mans és molt important, de manera que puguem evitar la transmissió.
Deixem demanar-li també pel norovirus, que és aquesta mena de virus que és molt contagiós, no?, que ja ha arribat a Catalunya, que és pitjor que una gastroenteritis i una grip alhora, no?
Bueno, aquest és un virus que és el principal causant d'infeccions intestinals, de gastroenteritis agudes. El tenim ja fa temps. De fet, el norovirus ens explica el 50% d'aquestes gastroenteritis, tant sobretot en adults, però també en nens. És un virus que té una estacionalitat semblant a la de la grip i que, evidentment, va causant estralls. No té una sintomatologia molt, molt greu. Es tracta d'una gastroenteritis que amb hidratació i amb una miqueta de dieta astringent, menjar poma, menjar plàtans, i aquestes coses, i sobretot mantenint una molt bona hidratació, perquè es perden molts líquids i electrolits, doncs es controla. No cal prendre fàrmacs antidiarreics que causen un tancament de l'aixeta massa brusc i pot tenir altres conseqüències. Són més problemàtiques quan causen en vòmits, per exemple, però en principi és una infecció que està present i que tampoc té una prevenció més enllà, evidentment, del que comentàvem fa un momentet, les mesures higièniques, perquè és de transmissió fecal-oral.
Esteve Fernández, secretari de Salut Pública. Gràcies per acompanyar-nos i que tingui un bon dia.
Molt bé, moltes gràcies, molt bon dia. El Matí de
Catalunya Ràdio. Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, com va? Bon dia. Ja ha arribat Blancolor al Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte en coixins, farcits nòrdics, protectors, sobre matalassos i tot el que calgui perquè aconsegueixis el millor descans. Aprofita els millors descomptes i gaudeix ara al màxim del descans i la comoditat. Només fins al 28 de febrer. Blancolor, a la botiga, a la web i l'app del Corte Inglés. Ai, descobreix ja el supermercat del Corte Inglés a Francesc Macià, amb entrada pel carrer Buenos Aires. A la primera planta podràs gaudir del Club del Gourmet, un espai per als amants de la gastronomia. A la segona planta hi trobaràs un ampli espai amb una gran oferta de productes locals i de qualitat. I recorda-ho, 2 hores de pàrquing gratuït per compres superiors a 35 euros. Res més per avui. Adéu-siau, bon dia.
Si la teva revolució ja no és a fora, potser és a dins. Nou Citroën C3 amb seient Citroën Advance Comfort. Maleté de 310 litres i tota la tecnologia que necessites. Des de 15.240 euros. Tria benzina, híbrid o elèctric. I descobreix-ho ja al teu concessionari. Citroën. Consulta citroën.es.
Benvolguda energia. Recordes quan els nostres pares ens deien: "Fill, apaga el llum, que cal estalviar"? Doncs avui també són els nostres fills els que ens diuen: "Pare, apaga el llum, que cal cuidar el planeta".
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Xavi, aquest jersei et queda com el maniquí. Perfecte!
Amor, és que li estàs parlant al maniquí?
Si no hi veus bé, vine a les regafes de General Òptica. Ara tens totes les ulleres amb un 40% de descompte en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Pata Negra és l'única marca de vins amb 8 denominacions d'origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas i Cava. El vi d'un país. Pata Negra. Brindem amb el vi que ens uneix. Pata Negra.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3Cat i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
D'aquí a 40 minuts espereu la compareixença de Joan Laporta per explicar la situació que s'ha creat arran del cas Dani Olmo amb un enfrontament obert amb la Lliga i la Federació Espanyola. Laia Tudel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Una roda de premsa que seguirem íntegrament aquí al matí de Catalunya Ràdio. Un cas, el cas Olmo, que és un dels temes que tractarà Joan Laporta, però hi ha molts altres temes oberts ara mateix.
Sí, clar, té tot el tema relacionat també amb el cas Olmo i a tot el tema de l'acord dels seients VIP, que no s'ha explicat res des del club i en principi avui diuen que Joan Laporta donarà explicacions. D'entrada se sabrà qui són els inversors, se sabrà una mica les condicions econòmiques i de durada d'aquest contracte i després, clar, té altres qüestions com el contracte de Nike amb aquella comissió que ja es va explicar en assemblea, però que avui és la primera roda de premsa, davant de la premsa, la dimissió del vicepresident de màrqueting Juli Guiu, l'Espai Barça, el retorn al Camp Nou, vull dir, hi ha unes quantes qüestions d'actualitat que, a més, el cas Olmo, evidentment, avui es podrà tractar amb el president.
De fet, fa temps que Laporta no parla. La Ruth Vilans deia aquest matí el comentari que ens feia a partir de les 8 del matí, l'informatiu de les 8, que té ganes de passar comptes.
Una mica en la roda de premsa avui. A veure, l'última roda de premsa que va fer el president va ser al setembre, quan van tancar el mercat de fitxatges. Aquella roda de premsa que recordareu va dir que no es va firmar Nike el contracte perquè no va voler i que amb això s'aconseguia les condicions del fair play per poder fitxar amb normalitat. Avui vol sortir a defensar-se una mica de la imatge d'improvisació que ha tingut el club en tot el cas Olmo, perquè creu que se l'ha estat jutjant injustament, considera que s'han fet judicis, diríem, abans d'hora, abans de saber si finalment es podrien inscriure aquests dos jugadors, i sobretot té ganes també d'assenyalar la Lliga i la Federació Espanyola ho farà, perquè diu que els assenyala com a culpables d'haver canviat les normes durant tots aquestes últimes setmanes, i també la premsa catalana, que està molt dolgut amb certes crítiques que s'han rebut, segons Joan Laporta, desmesurades des de la premsa catalana cap a ell i cap a tota la gestió del club.
A partir de les 10 seguirem amb Laia Tudel, també amb Ramon Salmorín, aquesta roda de premsa, i amb Ramon Besa, Carme Llobera, Joel Díaz i Emilio Pérez de Rozas. Fins ara, Laia.
Fins ara.
I també parlarem de la separació de Pep Guardiola, que és una de les notícies també del dia. No, no ho havies llegit, Sergi?
Sí, no.
S'ha separat Pep Guardiola, però això serà més endavant. Barça, Vicent, què?
Tornem a... És una història, és una imatge recurrent. És una mica com ara que han estrenat el musical El dia de la marmota. Doncs...
El Coliseu.
Sí, molt bé. Doncs vinga.
El dia que varen fer la gala allà. Els
mira que bé. Sí. Doncs és una mica El dia de la marmota. És a dir, sembla mentira que la gent no conega a Joan Laporta i sembla mentira també que la premsa tampoc no el conega. És a dir, la premsa de Barcelona, sobretot, perquè la de Madrid ja li va en l'ofici, què vol la premsa de Madrid, si no és fer fort al Real Madrid... Escolta, això del futbol sempre s'ha dit que les cròniques periodistes... Ara estic parlant tant a Anna Grau perquè fa cara així com dient... Oh, ja... No, no, la premsa del Madrid, de Madrid és del Real Madrid...
Home, també hi ha gent de l'Atleti,
Bueno, sí, el 2%.
I del Rayo Vallecano.
I la premsa de Barcelona...
I hi ha molts culers a Madrid,
sí,
eh?
Sí, sí, i també hi ha molta gent de Real Madrid a Barcelona, però no estem parlant d'això, estem parlant que és un tipus de crònica esportiva i és un tipus de narració, de relat... Que
el madridisme sociològic, vols anar a parar?
No, el que vull anar a parar és que és normal que la gent, quan se tracta de futbol, prenga partit sense mania. Aleshores, quan es tracta de futbol a Catalunya, la premsa de Catalunya és bàsicament del Barça, però hi ha un percentatge molt majoritari dins d'aquesta premsa, molt, sobretot a Barcelona, que és anti-Laporta i que ho ha estat sempre. I sempre cauen en la mateixa trampa, que és esperar que hi hagi alguna cosa que funciona malament, que hi hagi algun episodi negre, que el senyor Laporta en té uns quants de tant en tant, també cíclic, per mossegar-li a jugular sense estar-ne ben segurs que és definitiu això. I aleshores ell sempre s'hi torna. I llavors sempre estem igual, perquè sempre hi ha la Lliga, sempre hi ha la Federació, els mateixos fantasmes de sempre, que són reals, i després una sèrie de periodistes i de mitjans que quan Laporta passa per un mal moment aprofiten per destruir-lo d'una manera inclement, que és excessiu, de veres. És a dir, es pot ser antilaportista, però laportista, estar més d'acord amb el personatge, més en contra, té, com tots els grans personatges del món, els seus clarobscurs, els seus negres, els seus blancs, per dir-ho també així, però, caram, hi ha gent que és visceral, que és una cosa de ràbia, i fins i tot grups de premsa, i quan arriba el moment, uau, li salten al jugular. I la porta té aquesta gràcia, que és que quan arriba el moment, moltes vegades, hi ha un gir dels fets, de les circumstàncies, es reforça, i llavors ve la venjança. I avui assistirem a una roda de premsa, una més, venjança de tots aquells que li han passat comptes aquests dies. El que passa és que jo el que faria, finalment, seria anotar noms ja, perquè sapiguem una mica de què va la cosa, i que digui aquest, i si no, ja ho sabem. Però, vaja, no sempre té raó Joan Laporta, evidentment, s'equivoquen moltes coses, evidentment, però el que passa a aquest senyor, el que passa a aquest president del Barça, no ho passa a ningú. No hi ha cap president del Barça que hagi rebut els mateixos maltractaments i els mateixos atacs que ha rebut sempre Joan Laporta i que continua rebent.
Home...
Digue'm un president.
Home, el Núñez li van caure...
El Núñez va manar quasi... No és veritat.
Home, sí,
el Núñez va manar...
I segueix tenint molt mala premsa...
No és que Bartomeu no va rebre?
No, al mateix nivell que Laporta. No, home, no.
Em sembla recordar que n'hi ha un... Que es va tirar 2 anys a la presó i al final era innocent.
Però què té a veure això, en criticar-lo? No, això no té res a veure en criticar-lo. Això té a veure amb el sistema judicial espanyol. Però no amb les crítiques.
Si vas a la presó sent innocent és perquè algú t'ha buscat la ruïna, no?
Vostè ha de mirar els grans grups de premsa de Catalunya, i sobretot els que tenen publicacions esportives.
Sí, sí, veig per on vas.
No, veig per on vas, no, vaig claríssim. Són antilaportistes en estat pur. Ja està. I evidentment, quan hi havia el senyor Sandro, el senyor Núñez, o el senyor Rossell, o el senyor Bartomeu, això no era així.
Vicent, estem
ara i Montserrat.
Hi ha una part de la premsa que és profundament antilaportista, no només una part de la premsa.
La gran premsa.
Una part de la premsa, i no només de la premsa, sinó una part de la política, també és profundament antilaportista. Però, de totes formes, aquests darrers dies...
Això també és una cosa.
Jo crec que la pitjor crítica a Joan Laporta no li arriba d'un periodista, sinó que li arriba d'un article d'opinió que vaig llegir de l'exconseller d'Economia, en Jaume Giró, que a més era el seu havia de ser el vicepresident econòmic de la Barça, i déu-n'hi-do, diguem, la...
I com van acabar?
La clatellada...
I com van acabar? Van acabar malament. Això és normal.
Jo et dic d'on li arriba la crítica, i a més em va semblar una crítica bastant raonable la que li feia el Jaume Giró, de la mateixa manera que em va semblar molt elogiable l'actitud d'en Víctor Font quan davant de tot l'afer de no inscripció de l'Olmo i de l'altre nano es posa al costat del club i fa pinya amb el club. Va semblar elogiable, i crec que és el que hauria de fer un barcelonista quan veu que les conseqüències d'aquesta desafortunada gestió de les inscripcions d'aquests dos jugadors poden tenir unes conseqüències tan devastadores per un Barça que ja està molt més econòmicament que en Víctor Font, i crec que, insisteixo, en Víctor Font és elogiable l'actitud que té. Ara bé, dit això, jo diria que, primer de tot, en Joan Laporta és un personatge, i estaràs d'acord amb mi, Vicent, fascinant. És un tipus allò de magnètic. És divertidíssim quan dines amb ell. Tu has tingut ocasió també algunes vegades de dinar amb Joan Laporta, i és un dinar que ja saps que serà un dinar divertit. També recordo quan em va explicar, la primera vegada que em va explicar, la gestió del primer contracte amb Nike. Amb Nike, que deia ell. La gestió del primer contracte. No sé si és veritat o no, com ho explicava, però és divertidíssim com explicava la gestió. És un tipus divertit, és un tipus fascinant. Ara bé,
el personatge té això.
Ara bé. És obvi que la seva gestió comença a tenir motius, diguem, per demanar-li explicacions. No, el cas Negreira, que és un cas heretat, però en el que d'alguna manera també es participa, i és un cas, diguem, que no ha ajudat, diguem, a projectar una bona imatge del Barça. És més, que està aprofitat, a més, en alguns moments malèvolament, per embrutir la imatge del Barça, tot i que és evident que també hi ha una mala gestió aquí.
I sí, però el fet que vagi sempre contra el sistema,
cas, sí,
també. Fa una setmana estava tocat, i ara està més que reforçat.
El sistema relativament.
Perquè guanya la Supercopa, guanya el cas cautelar
d'Olmo. Això també forma part, Ricard, d'aquesta flor al cul, aquesta fascinació, aquest carisma que té la
flor al cul. Però fa que passem una setmana tothom el vol mort, tothom callat perquè té raó.
Convoca una roda de premsa i la convoca dimarts, abans que sapiguem el resultat d'aquesta Supercopa, i que hauria estat diferent si en comptes d'un 2-5 hagués estat un 5-2.
És el cap de Gorringen. Aquesta roda de premsa tenia dues cares.
A més, la porta té una flor al cul.
És Gorringen.
Ajuda, doncs, diguem, ajuda el personatge a seguir sobrevisquent.
A veure, jo entenc que que us faci gràcia en la porta. Això és molt català. Primer, ser president del Barça...
He fet de tot, una calenta, Grau.
És tan o més important que ser president de la Generalitat. A Catalunya, doncs, això és una categoria mítica. I, a més, jo, als catalans ens agrada, i m'inclou, als catalans agrada els gamberros. Perquè bé, com que els catalans són tan d'ordre, tan... un senyor com en Laporta, diguem-ne, que sempre... que és com el Guillermo Brown.
És sempre,
sí, ens fa gràcia si... Ara, evidentment, a veure, jo voldria corregir algunes coses. No tothom a Madrid és el Real Madrid.
Però si no estem dient això, senyora.
I de fet, no, és que...
Estem dient que la premsa de Madrid és el Real Madrid.
I entre altres coses, hi ha molta gent a Madrid que li té mania al Real Madrid per un senyor que es diu Florentino Alonso, que hi ha molta gent que el considera un màfies.
Florentino Pérez.
Hi ha molta gent que pensa que és un màfies i que d'alguna manera fa un ús del club de futbol per fer uns business i uns negocis i tal.
Que no té ningú d'estable, que és una cosa, una tribuna de poder, que és la llotja.
Sí. Llavors, a veure, la qüestió és que jo penso que en la porta comença a anar una mica en aquesta línia. Dius, a veure, jo quan vaig veure tot el cas aquest d'en Daniel Olmo, no tenia cap dubte de que, a veure, si havia... Si... Perquè el que no em sembla a mi que aquest home és tonto. O sigui, pensa, si... ell tenia el comodín de la llamada al CCD. Està molt clar. I quan tens el comodín de la llamada al CCD, vol dir que ell comptava, si tot em falla, recorrer al Consell Superior de Deportes, que evidentment és influenciable de maneres que no és ara mateix la Lliga ni la Federació, i aquí ens en sortirem. Ara, és clar, a veure, jo no sé, això ha tingut una derivada curiosa que a mi em resulta, no sé si preocupant o divertida, que és que, a veure, al conjunt d'Espanya hi havia molta gent empipada o fins i tot emprenyada amb el tema de que si els catalans ens donarien un finançament singular que no ens el mereixíem, bueno, ara diguem-ne que aquesta inquietud es comença a traslladar al futbol, vull dir, hi ha qui parla ja d'amnistia futbolística. Llavors, esclar, a veure, jo m'imagino que això hi haurà qui li faci gràcia, que digui, ha-ha, hem marcat un gol, hem aconseguit i tal, però vaja, no sé si aquesta manera de fer és sostenible a llarg termini. Perquè es treballa amb zero errors. De fet, a veure, quan en Vicent diu que hi ha grups de comunicació... Sí, de fet, a mi m'ha sorprès que alguns grups de comunicació que són això molt, molt vaticanistes, en aquest cas se'ls hi entenia tot, se'ls hi entenia claríssim que no podien veure la porta. En la porta realment s'ha creat molts enemics.
El Josep Capella m'observa des de Madrid que Florentino Alonso era el cap de premsa d'Álvarez Cascos.
Sí, és veritat, sí, és veritat. Sí.
Que ho sapigueu.
De l'Alonso Fernández. A veure, jo que no en sé res de futbol, i ho miro des de fora, diria dos o tres coses a banda de la porta. No? Primer, que clar, en el futbol s'ajunten l'emoció i el negoci a quantitats similars, i això és el que fa que segurament moltes de les figures siguin vistes des d'un punt de vista emotiu i a la mateixa vegada des del punt de vista del que fan a nivell de gestió, a nivell de la realització dels objectius d'un equip, que déu-n'hi-do, com el Barça, no? En segon lloc, clar, el futbol és una jurisdicció que queda al marge de l'Estat, en molts casos. Moltes vegades s'ha vist com si alguna vegada algun equip de futbol volia reclamar davant de la jurisdicció contenciosa, que és la que hauria de tenir, tothom li deia, escolta, que et ficaràs en un jardí. Li va passar alguna vegada, crec que era el esportiu de la Corunya. És a dir, és una jurisdicció pròpia, amb unes regles pròpies de joc, que aquesta vegada, per aquesta cautelar, probablement salta en un altre àmbit i que, per tant, té una dinàmica molt particular i les persones que hi participen d'aquesta dinàmica també la tenen. El Barça és una afició molt particular, no és la del Betis. Per tant, matxacar quan la pilota no entra és molt fàcil. I congraciar-se amb qui sigui el líder quan la pilota entra, també. Que jo suposo que és el que li passa a la porta. Que és, com en Pedro Sánchez, un senyor amb una baraca ben interessant, O sigui, si haguéssim de pensar qui és el president, que des d'aquest punt de vista que ara s'estava explicant, jo el conec de molt poc, l'he vist dos o tres vegades, però tinc aquesta mateixa sensació, magnètic, una persona amb una capacitat de liderar que probablement cap altre president del Barça ha tingut, de ser escoltat i sentit i tingut en compte i odiat més enllà del Barça, però ara en aquest moment l'han anat bé les coses.
No? Internament li plega a tothom, però sí, externament li va bé les coses.
Bueno, jo el que crec és
tal
que
qual, però és així.
Quan això s'ajunta a una capacitat de fer treball, de faena brutal, quan tu ajuntes una persona que té carisma, que té força, que té moltíssima passió per les coses, i a més comença a treballar a les 7 del matí i acaba de treballar a les 6 de la matinada, i dorm una hora, doncs ja tens la fórmula
perfecta.
Dit això, a mi el que m'estranya és que, sabent com és el personatge, sabent les passions que pot despertar, sabem que quan ten la sort a favor és un torrent de la natura, perquè hi ha gent que s'entesta una vegada i una altra a matar-lo massa ràpid. És a dir, perquè hi ha gent que cada vegada que hi ha un episodi que el perjudica, va a per ell amb una ràbia sempre desbocada.
Tot és visceral, igual que el Pedro Sánchez.
Clar, el Pedro Sánchez, que jo sàpiga,
el senyor Pedro Sánchez, que a més és del Barça, és posterior al senyor Laporta.
Això hi ha molts tres del Barça.
El Barça no és del Barça.
Sí.
Això és Zapatero.
No, sí que és del Barça, sí.
Pregunteu.
Sí.
De la política i d'entendre l'Estat, que és més pròxim al que seria el Barça. Ara, jo el que torno a dir és, així com hi ha gent que cada volta que poden... Però és que, clar, el senyor Pedro Sánchez el maten cada dia. El senyor Laporta no està tampoc...
Mira, el Marcos García, García m'apunta una cosa que està bé, que és, clar, convenci o no, Laporta fa una cosa que Florentino, per exemple, no l'hem vist fer mai, que és fer aquesta roda de premsa i durar la cara
Però és que els personatges no tenen res a veure.
El
Florentino és el poder de l'Estat. La llonja del Real Madrid és el gran espai d'operacions financeres.
Com apuntava fa un moment, hi ha una determinada premsa molt condescendent amb el Florentino, però molt condescendent.
Poden
criticar qui sigui, però el Florentino sempre es va amb peus de plom.
Home, el Florentino jo conec...
A la porta, diguem que l'han trinxat de dalt a baix arreu.
Tuit de Pedro Sánchez, del maig del 2015.
No? Pensava que contestava ara.
No, ara no. Soy de l'Atlético de Madrid y de Estudiantes.
Molt bé. I m'adjudiquen ser del Barça.
Jo ja posava en dubte que fos del Barça.
Però a mi m'ho havien dit, el Barça.
Sí, és que ho diu,
que queda bé ser el Barça.
Perquè és el Pedro Sánchez i la dreta el té enfilat i atribueixen a ser del Barça perquè acaben de reduir les maldats del personatge.
Tampoc li donem tantes voltes a una de les acusacions.
Acabarà sent independentista, Pedro Sánchez.
Alguna de les acusacions que aquest senyor acabarà sent pitjor que el Zapatero. Que algunes acusacions que aquest senyor sent. Siga com siga.
Això pot ser.
Siga com siga. A mi torna a insistir, i vostès, que suposa que no es mamen el dit ni es moquen en mitja màniga, saben exactament què passa quan una publicació esportiva té o no té el favor del Barça a l'hora de fer promocions, a l'hora de fer campanyes, a l'hora de regalar entrades, etcètera, etcètera. Com vostès saben com som aquests grups i saben també que si estan de cara amb un president és una cosa i si estan de cul és una altra cosa, no estic ara explicant cap meravella. Només que és que hi ha una animositat i un odi larvats contínuament contra aquest senyor que són ben palpables. I quan hi ha una situació en què ell sembla que la caga, sempre fan la mateixa història, que és tirar-li el cap... I sempre passa...
Però i no creus que es creix en això? És a dir, jo crec que hi ha persones, així com hi ha persones que viuen...
El resultat contra el Madrid l'altre dia, o el resultat final, o la cautelar del Dani Olmo, no és perquè... No. Ell es creix perquè es creix també quan les coses van a favor, evidentment.
Però
no consideres mai, no haurien de considerar mai que està mort. És que és increïble...
Totalment.
És allò de los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud.
Tens síndrome d'Estocolm, perdona, dius, a veure... Jo entenc el que vols dir. Que dius, a veure, jo només dic des de fora i des d'una zero fascinació al futbol, dius, a veure, a mi, o sigui, que veiem el Florentino Pérez com l'Al Capone, i veiem en Jan Laporta com el Serrallonga...
Això ho has dit tu, Grau.
A mi alguna cosa em deia hola.
Aquest síndrome...
Això és un maniqueisme que no...
Jo estic perquè la gent compleixi les normes. Llavors, a veure, jo penso que en Laporta...
Està bé, està bé.
És veritat que és un personatge... És veritat que és un personatge carismàtic...
He començat a explicar l'article d'en Jaume Giró...
Però carismàtic per bé i per mal. Vull dir, a veure, jo...
Jo no li veig de tot això.
Jo podria explicar alguna anècdota acaba, amb la porta que no queda gaire bé en la porta, però no.
Però que jo no he dit res de tot
llavors,
això.
Veure, porta,
hem dit que era divertit.
Això és el que li agradaria a vostè que jo haguera dit.
La porta fa gràcia perquè els catalans, els agradaria ser més dolents del que són. Tots els catalans pensen, som massa bons i per això ens prenen el pèl
i per això
i
tal.
I llavors, quan surt un català, diguem-ne, que no toca vores i que no mira prim, doncs suscita general admiració. I, evidentment, l'audàcia d'en la porta, doncs, pues, evidentment, mira, però és que en la porta, diguem-ne, el dia que li sortirà malament com tothom.
Ja veurem, no és perquè Superman. Ja fa temps, perquè les absoltes les estàs cantant de fama.
Mentre guanyi Supercopes, tranquil.
La porta i la pilota, tot això.
És veritat que va renéixer com l'Ou Fènix, perquè del seu primer mandat va sortir amb un coet al cul. I després ha renascut com l'Ou Fènix.
Escolta,
amb un pas per la política.
Sí, exacte, un pas per la política. I va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona. Diputat i regidor durant 4 anys de l'Ajuntament de Barcelona.
I els catalans, que parlar dels catalans en genèric és sempre excessiu, però si ho fem, tenen seny i tenen rauxa, de vegades es decanten pel seny i de vegades es decanten per la rauxa. Oh, el senyor Laporta, quan li van fer en el seu primer mandat una moció de censura, la va perdre, encara que la va guanyar perquè no va superar el 60%.
I és veritat que el segon Laporta es va presentar amb la idea de que era un altre Laporta.
I quan va assenyalar amb el dit a un successor, aquell successor també va perdre les eleccions. Vull dir, aquí passa de tot, i aquest senyor de vegades té la gent a favor i la gent que vols que són els socis, que són els que l'han de votar, en contra. Però hi ha algú que sempre el té en contra, que són els grans clubs de premsa de Barcelona. I convindria també que algun dia aquest senyor, el senyor Laporta, tinguera una mica ara més valor del que li atribuïm i explicara què li passa o què els passa a aquests grups amb ell.
Són les 9:41. Aquesta hora esmorzar informatiu de Feijó. Tània Tàpia, en directe des d'allà. Què ha dit fins ara Feijó?
Què tal? Bon dia. Doncs mira, moltes crítiques pel tema del fiscal general de l'Estat. Diu que l'erosió és màxima, també n'ha parlat Ayuso, que directament ha demanat la dimissió de Pedro Sánchez i del fiscal, i molt també sobre habitatge. És un dels temes del dia, aquest paquet de mesures que va presentar el govern espanyol i que no convenç massa a ningú. Què diu el PP? Doncs mira, fora de micro, abans d'entrar, un dels cervells, diguéssim, econòmics del partit, posava un exemple. Diu que no cal abaixar impostos, sinó que el que cal és construir més. I quin exemple? Enllaça amb el futbol. Diu, si només hi ha una samarreta de Messi al mercat, doncs la poden vendre a milions. Si ja n'hi ha 1.000, doncs baixa el preu. Per tant, aquest és el focus que vol posar el Partit Popular, que diu que s'equivoquen baixant impostos i que cal construir més. I també s'equivoca el govern espanyol com? Perquè diu que no es fixa en una de les màximes preocupacions de la gent, l'ocupació. Ho acaba de dir Feijó en aquest esmorzar informatiu amb dades, per cert, de Catalunya. Escoltem-lo.
El 40% de las ocupaciones ilegales en España tienen lugar en Cataluña y concretamente en el área metropolitana de Barcelona. Y la inseguridad de todo esto genera, se calcula que puede traducirse en más de 100.000 viviendas al año que no salen al mercado.
El Partit Popular diu que no és que no li agradin totes les mesures, algunes diu fins i tot que els copien, però alerta, perquè totes aquelles que són d'impostos, de reduccions d'impostos o de creacions de nous impostos, com per exemple els estrangers que comprin a Espanya, hauran de passar per al Congrés. Per tant, hauran de tenir el suport de la resta de socis, alguns com Sumar i Esquerra han criticat ja el paquet.
I el que veiem ara és com el Partit Popular i el PSOE fan un mateix diagnòstic, que ja és una bona notícia, diguéssim, en aquest sentit, però amb receptes diferents. El PSOE vol fer més intervenció del mercat i el Partit Popular el que demana és més sòl disponible. És veritat que el Partit Popular vol aprofitar que governen aquestes 12 comunitats autònomes, i per tant té moltes competències en el qual està en mans d'aquestes autonomies per influir, però en tot cas, mentre un perdonaria més impostos, els altres el que voldrien és que es fes més habitatge. Com ho veieu, Sergi?
M'ha cridat l'atenció, m'ha sorprès això que el Partit Popular que aquesta arremeti per una possible baixada d'impostos, no? Perquè hi ha una mena de dogma establert en què l'esquerra, dic un dogma que no he acabat d'entendre, l'esquerra és partidària d'una fiscalitat més contundent i la dreta de suavitzar aquesta fiscalitat, que sempre m'ha semblat una cosa que no he acabat mai d'entendre, no? Recordo quan el president valencià, el Ximo Puig, al final del seu mandat, que està governant amb Podemos i amb Compromís, anuncia una rebaixa fiscal per a les classes mitjanes, i ho fa d'una manera que em sembla molt raonable, que és, escolti'm, les classes mitjanes els darrers anys han perdut poder adquisitiu, doncs és normal que jo compensi aquesta pèrdua de poder adquisitiu. Per tant, això de baixar o pujar, escolti'm, és relatiu, depèn de les circumstàncies i depèn del moment. Mira, a mi el que m'ha cridat més l'atenció de la intervenció ahir del Pedro Sánchez, no sé si és el Pedro Sánchez o és de la ministra, on intervé abans la ministra d'Habitatge, és que precisament citin, passa poques vegades, citin Barcelona o citin Catalunya com a referent a seguir i en canvi assenyalin a Madrid com el referent a no seguir, no? Dic perquè passa poques vegades, no? Que es contraposin...
Cal destacar-ho,
Sí, i que es citi Barcelona com el referent a seguir perquè fan públiques unes xifres en les quals indica que les mesures que s'han pres sí haurien tingut efecte a Catalunya, és a dir, que hauria baixat, segons deia la ministra, el preu de l'habitatge de lloguer, mentre que a Madrid s'hauria seguit incrementant. Possiblement el Partit Socialista també aprofita l'ocasió perquè, com que en aquests moments es governen els mateixos a Madrid, perdó, el govern a la Moncloa, que Barcelona o que la Generalitat, no? Doncs, bueno, suposo que ajuda. De totes formes, és evident que aquesta mesura s'implementa molt abans, i val a dir que és una d'aquestes mesures socials que inicialment no té la complicitat del Partit Socialista, que hi posa tota mena de recursos, amb tantes altres mesures que s'han intentat, fer des de Catalunya, de manera a vegades pionera, no? I que han acabat en alguns casos al Tribunal Constitucional. Però finalment s'acaba donant la raó perquè aquesta és una mesura dels anteriors governs, del govern a Illa, en la qual, segons les dades que té el Ministeri, que fa servir el govern espanyol, les polítiques de lloguer o per les mesures per aconseguir rebaixar els lloguers a Catalunya sí han estat efectives.
Montserrat.
Discrepo. Han estat efectives...
He dit el que diu el govern espanyol segons les dades del govern espanyol. Jo no em veig capacitat ara, però sí. Jo dic el que diu el govern espanyol és això.
Clar, el govern espanyol diu que han baixat més o menys el preu un 3 o un 4% el preu del lloguer, però no diu que ha descendit, o sigui que ha minvat un 17% el parc immobiliari. Perquè el problema en realitat no és pel primer, el qual segurament si ve de fora sobretot ja li va bé que li rebaixin el preu del lloguer. El problema és tota la resta de persones que competeixen per un pis i que es queden fora. Són tres coses, i les tres coses d'alguna manera s'entomen en les mesures. Una, la fiscalitat, que ha de gravar sobre les rendes que es puguin generar. Dos, el parc immobiliari, que és massa petit. I tres, i és més important i de la qual ara comença a parlar Catalunya i sembla que Junts hauria proposat que es fes alguna cosa, però que mai s'acaba de fer, que és la seguretat jurídica de la persona que lloga. Perquè sense aquestes tres, o bé hi ha gent que es queda fora perquè no hi ha, o bé la persona que lloga no té incentius per fer-ho, o no té la seguretat de que si en algun moment no li paguen no podrà recuperar el seu habitatge. Si aquestes tres no funcionen de manera conjunta i harmònica, res del que pugui fer o que pugui proposar el govern arribarà a bon terme. Per tant, no és que algú en el PP digui no, nosaltres ara... No, el problema no és de baixar impostos, és de parc immobiliari, sí, però també segurament de quin és l'incentiu per la persona que lloga. I segurament, sobretot, sobre qualsevol altra cosa, perquè ho diuen la major part de la gent, que la major part de la gent són petits tenidors i no grans tenidors, diuen el més important per nosaltres és ser conscients de que si una persona no paga allò que ara s'anomena l'inquiocupa, que ja saben com es fa, si aquesta persona no paga, pot sortir. Evidentment, això no és igual a Sòria que a Barcelona, i no és igual a Madrid que a Barcelona, entre altres coses, perquè Madrid és una conurbació urbana que inclou zones molt depauperades, molt deteriorades, que Barcelona no té. Té a l'àrea metropolitana, home, però no té dins de Barcelona.
Que tenim al costat, aquí al costat de la mina, eh?
Clar, per això, que no és Barcelona, que no és Barcelona el municipi.
Però
es diu...
frontera amb Barcelona.
Sí, però que vull dir que quan es fan les comparacions es fan amb un Madrid que és tot ell àrea metropolitana i a Barcelona, Barcelona municipi. I no és exactament el mateix. Però ja dic, aquestes mesures, que no dic que no tinguin una bona intenció, que no dic que no tinguin també la mala intenció d'intentar distreure la perdiu d'altres coses que li estan passant al president del govern, si no es fan conjuntament les tres, no hi arribaran a bon port, perquè és igual que el primer de la fila tu li afavoreixis la seva vida i li aconsegueixis que un pis, en comptes de costar-li 2.000, li costi 1.500. Si no tens primer... Bueno, i l'altra última cosa és recuperar el poder adquisitiu de les famílies i de les persones. Si tenim uns sous que són de misèria, ja li pots posar una persona que en comptes de 1.500 siguin 1.200 l'habitatge...
Per això citava el cas valencià, el cas del Ximo Puig, no?
Clar. Bueno, això.
Bé, jo crec que més o menys en el que són idees generals qualsevol persona mínimament sensata pot estar d'acord. Digue el que digui el govern de l'Estat, està clar que la intervenció al mercat a través de la llei de l'habitatge no ha tingut els resultats que buscava. Sobretot en algunes, en les que diuen són extensionades. Ha aconseguit, és veritat, rebaixar els preus, però també és veritat que ha retret el mercat, que l'ha replegat i que molta gent que són propietaris de pisos ara consideren que és millor o esperar o vendre fins que hi hagi unes condicions més agradables, per dir-ho així. I això ha perjudicat una vegada més tot el sistema de venda i de compra i de lloguer. El segon punt seria que el propietari no és l'enemic dels llogaters, encara que el sindicat de llogaters diga que sí. Si el propietari dels pisos és l'enemic i és l'enemic a batre i el propietari s'entén que és un petit inversió i ja és venut com un especulador i una mala persona, doncs ja m'explicaran això quina sensació general pot anar creant i si això beneficia o perjudica els lloguers. En tercer lloc, que és veritat, i ho comentava la senyora Nebrera, que és que l'ocupació il·legal i l'estafa de gent que són perfectament, ja saben, ja tenen piat el sistema com funciona, retrau també aquesta possibilitat de lloguer si fa que la gent es planteja deixar de fer-ho. La quarta, les rebaixes fiscals, jo crec que sí, que poden ajudar una mica a salvar la situació o a millorar-la, i sobretot perquè pal·lien els efectes de la llei de l'habitatge. Si a tu et fan que tu rebaixes molt el lloguer, si a més te pot entrar qualsevol persona en el teu pis que en tens un només per llogar i perquè t'asseguro una jubilació o uns altres ingressos, i resulta que tot això està com està, almenys que el govern t'ajude amb una rebaixa fiscal. Per tant, això és una mesura bona. Igual que seria una altra, evidentment, construir habitatge. Però, clar, sí que ha de ser de manera arreglada, no com diu el PP. Perquè si és com diu el PP, el mercat queda una altra vegada lliure i, per tant, hauria de ser arreglada i amb l'acord tant de promotors immobiliaris, de constructors, com de les administracions. I, finalment, Barcelona. Doncs és que Barcelona no té solució. La gent vol viure en Barcelona i Barcelona no pot créixer. I com Madrid sí que pot créixer, i València sí que pot créixer, i totes les ciutats grans sí que poden créixer, i Barcelona ja ha arribat al Besòs, a Collserola...
Si hi ha unes xarxes ferroviàries fantàstiques, no cal
venir
a Barcelona. Ahí
està la qüestió. No? I aleshores, quan analitzem el cas de Barcelona, hauríem d'analitzar també els sous, com en qualsevol altre cas, però també si tenim un sistema de transport urbà, interurbà, com de Rodalies, que impossibilita viure fora de Barcelona, doncs la catàstrofe està clara.
Anna, brevetat tots plegats, si no tindrem gaire temps.
Barcelona va camí de ser Manhattan. A veure, aquí el problema és tenim mala peça al taler, perquè d'una banda és obvi que el dret a la vivenda és molt important, però és que en aquest país la gent ha estalviat tota la vida comprant vivenda. Llavors, és clar, aquest enfrontament artificial que s'ha creat entre propietaris i no propietaris, en un moment d'anat cada vegada és més difícil accedir a la propietat per tot això que estem dient socioeconòmicament, que ho heu explicat molt bé, però el senyor que és propietari i que no és un especulador ni és un gran tenidor, no és el responsable de proveir vivenda social i a preu per sota mercat. Això és responsabilitat de les administracions. Llavors, a veure, jo penso que aquí tots ens enganyen. L'esquerra fa temps que ens enganya, pues, això, escalfant el cap de la gent, enemistant el no propietari amb el propietari, afavorint l'ocupació, que no deixa ser una expropiació encoberta o permesa, i bé, creant un estat de coses que, evidentment, lluny de solucionar el problema, el que fa és escalfar el cap de la gent. Però és que la dreta tampoc s'hi ha lluit gaire. I dius, a veure, jo de tot això que tenim ara sobre la taula veig només dues propostes que a mi m'agraden. Una és el reconeixement per part del govern de que s'ha de crear vivenda des de l'administració. Ara, clar, com veus les xifres que diu que hi pensen dedicar, o sigui, segurament crearan més càrrecs que vivendes amb el nou organisme. O sigui, veus, nova administració, no creïs una administració, gasta't els duros ja directament en fer vivenda. Què vol dir? 3.000 vivendes per tot l'Estat. Pues bé. I per part del PP dius, a veure, el que m'agrada més això que proposen d'avalar als joves l'entrada perquè no hagin de pagar, però jo no em crec cap punyetera rebaixa fiscal. Aquí no baixa els impostos ningú, ni l'esquerra ni la dreta, quan arriba diu, ai, no hi ha diners. El Montoro no va baixar els impostos. No, perdona. I llavors arriben i o comença a dir, bueno, sí, jo te'ls rebaixo.
Es nota que no tens un
pis. No fa tants anys que hi havia que desgravava el fet de tenir un pis.
A veure, però a l'hora de la veritat, ara la corba fiscal és ascendent.
A l'hora de la veritat, la rebaixa fiscal és preus dels pisos de lloguer...
No he acabat.
Però ja està, és que sí que hi ha una rebaixa fiscal, i més que proposen.
A veure, les rebaixes fiscals són... una cosa és el que anuncia, l'altra és el que acaben fer, perquè en aquest moment l'administració necessita molts quartos per a final de mes, i finalment, a veure, aquí, si es tiren els plats pel cap, no adelantarem res, però a mi el que també em faria por que hi hagués un pacte PSOE-PP, com haver-hi sobre les pensions, el pacte de Toledo no era per blindar les pensions, era per blindar-se del debat d'un debat polític sincer sobre les pensions. I llavors tinc por que es posin d'acord per fer veure que solucionen la vivenda i no la solucionen rebó.
No, una qüestió molt puntual. Soc ràpid perquè m'has demanat brevetat.
Sí, perquè hem d'anar a publicitat.
És evident que Barcelona, com apuntava el Vicent, és diferent de Madrid. Madrid, diguem que es pot seguir
creixent.
És com
creixent, Manhattan, Barcelona és Manhattan.
Està gairebé envoltada d'Urnet, mentre que Barcelona la tenim, diguem, assetjada pel mar i per les dues muntanyes, a Collserola, i per tant no hi ha més espai.
No hi ha més espai.
Llavors, quan es diu, la dreta diu, escolta, més que posarem més terreny en venda. Bueno, pues a Barcelona no sé com ens ho farem, perquè està complicat.
No, però el que diu el Ricard,
ja saturat. Això és una altra cosa. Terreny en venda és difícil que puguem posar, no? Però fixa't, hi ha una cosa, diguem, de filosofia general. Vegada he citat la llei de contractes de conreu de la República. I hi ha un moment que Pau, que crec que era de justícia, hi ha un moment que Pau Romer, perquè és representant d'Unió Democràtica, per de la dreta, dels demòcrates cristians, de la dreta catalana moderada, diu, escolti'm, jo votaré a favor, perquè crec que s'està produint una injustícia i és una necessitat. I diu, malgrat que de ben segur es produiran injustícies en particulars. Doncs és aquí on jo estic preocupat, i aquí també coincideixo amb alguns de vosaltres, quan a mi el sindicat de llogateres em diu que només afecta, que l'impagament només afecta, diu, és que afecta a una minoria. I què vol dir? Bueno, doncs ens hem de preocupar perquè aquesta minoria estigui ben preservada, perquè si el que fem és obligar, pràcticament forçar a que hi hagin determinats lloguers a posar l'habitatge en lloguer, escolti, ja em sembla bé que es prenguin mesures, però després, quan hi ha un pagament flagrant, s'ha de reaccionar, perquè conec casos, Montserrat, tu que et dediques això del món del dret, conec un cas concret d'una gent treballadora que porta 3 anys aguantant uns inquilins, a més amb males maneres, no? 3 anys. I escolta, aquesta gent són els responsables de proveir indefinidament d'habitatge.
És que és la gent que té menor poder adquisitiu.
I han guanyat, i no hi ha manera. I fins quan? Doncs com hi ha casos d'aquestos, encara que siguin menys, s'ha de reaccionar i s'ha de protegir aquells propietaris que, a més, aquest cas que conec, ho van fer allò que es diu un preu just, se'ls ha de protegir, no se'ls pot deixar la intempèrie, és que són una minoria. No, senyors, s'ha de protegir aquests propietaris. Dit això,
s'ha de protegir la propietat privada, period.
Hem d'anar a publicitat. De seguida anirem a la roda de premsa de Joan Laporta, però abans, en nom de l'Associació de Cardiopaties Congènites, saludem el periodista Víctor Amela. Víctor, bon dia.
Bon dia, Ricard. Com estàs? El dimecres 19 de febrer t'esperem a la sala L'U de Gas per passar una bona estona amb les faranduliers i les M&M. El concert vol donar suport als més de 20.000 infants i adolescents que viuen amb una cardiopatia a Catalunya. Els beneficis del concert es destinaran als serveis i projectes que l'Associació de Cardiopaties Congènites ofereix a aquests nens i nenes i a les seves famílies. El concert començarà a 9:15 del vespre i les entrades les podeu comprar a entrapolis.com. No hi faltis!
Associació de Cardiopaties Congènites.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El dissabte 18 de gener a Mataró, prepara't per viure la nit més boja de tots els desconcerts d'ICAT. Atents a l'alineació. A l'equip local, Martigo i Q, Dani Six i Iski. Contra les visitants, Oineta, Neixa i Maig. I fent-hi d'àrbitre, Gravo DJ. Vine al desconcert de Mataró, el dissabte 18 de gener a les 10 del vespre, a la Sala Clau. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la a través del web o l'àplicat.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mataró.
En Titó se'n va d'excursió a l'Àrtic.
Oh, quin fet! Mira, és una morsa.
Troba el llibre a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Cada migdia, a les 12...
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia, a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrita.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabre.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions...
Encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
A les taules nostres hi ha també el personatge contrari, l'antagonista del cunyat, que és el tiet. El cunyadisme és de dretes, el tietisme és d'esquerres. El cunyat troba que Trump és un home fet a si mateix. El tiet troba que és un monstre. El cunyat, en fi, fa esmorzars de forquilla, on es menja un senglar. El tiet fa brunch, on es pren un smoothie.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.